Molt bon dia.
Notícies en xarxa, edició migdia, amb Anna Morgades.
Pendents a aquesta hora de la roda de premsa del ministre Salvador Illa, del ministre de Sanitat, que ha de confirmar si les regions sanitàries de la Catalunya Central i Girona passen o no a fase 3 aquest dilluns. El govern no ha demanat que també facin aquest pas les regions sanitàries de Barcelona i Lleida, que tot just aquest passat dilluns van entrar a la fase 2. Podria demanar-ho, però, a mitjans de la setmana vinent. Veurem què diu el ministre sobre aquests canvis de fase i si es pronuncia sobre l'arxiu de la causa que una jutgessa de Madrid havia obert per l'autorització que va fer el govern de la manifestació del 8 de març. En parlarem de tot plegat. És el dia 89 de l'estat d'alarma per la crisi del coronavirus prorrogat fins al 21 de juny. Repassem altres titulars d'aquest divendres, com els visitants estrangers que, atenció, ja poden rebre des d'avui l'Alt Pirineu i l'Aran. Visitants andorrans, Anna Ruiz.
Catalans i aranesos, però, no podran visitar Andorra fins que no s'aixequi l'estat d'alarma. El govern espanyol manté que no obrirà cap frontera fins l'1 de juliol, tot i la pressió de la Comissió Europea.
Pimec alerta que un 45% de les empreses que s'han acollit a un ERTO es replantegen ajustar plantilles.
És el que diu una enquesta que ha fet la patronal i on també es recull que un 70% de les empreses amb ERTOs tenen treballadors que encara no han cobrat tot el que els pertocava.
Cervera té nou alcalde, és el republicà Joan Santacana.
Avui ha tirat endavant la moció de censura el ja exalcalde Ramon Auger de Junts per Catalunya. Governava amb el PSC i un grup independent que ara ha fet costat a Esquerra i la CUP.
La revista Science avança que els resultats de l'estudi de la hidroxicloroquina d'Oriol Mitjà no són concloents.
Segons l'article, la recerca no mostra cap diferència significativa en les persones exposades que en van prendre i les que no. La bona notícia és que tampoc hi ha efectes secundaris.
I en esports, el Sevilla derrota el Betis en el primer partit de la represa a primera divisió.
Demà juguen el Barça i l'Espanyol, els Blaugrana, amb el camp del Mallorca i amb Semedo, que ha donat negatiu en Covid-19. Els periquitos reben a Cornellà l'Alavés, també juga el Girona a Les Palmes.
I fem un cop d'ull també al temps que ens espera, ja no les properes hores, sinó els propers dies, que estem a les portes del cap de setmana. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Dolors Ballart, què ens expliques? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Durant aquesta propera tarda mantindrem el temps molt tranquil arreu del país. Només no es descarta alguna precipitació, algun ruixat de caràcter molt local, al Pirineu Occidental i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. I a la resta esperem una tarda en conjunt marcada pel sol, però també per la presència d'alguns intervals de núvols, que sobretot seran més abundants a l'oest del territori. Avui divendres, amb temperatures més altes, al centre de la jornada, valors que localment arribaran fins als 27 o els 28 graus, sobretot a l'àrea nord-est del territori. El cap de setmana també mantindrem un temps força tranquil, a les tardes però amb alguns ruixats a punts del Pirineu. Demà al matí també fins i tot hi podria haver algun ruixat a les comarques de Girona. A tarda quedarien ja més concentrats a l'interior i també amb temperatures que seran més altes tant dissabte com també diumenge. En conjunt, doncs, ambient més càlid de cara a aquest cap de setmana. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Dolors. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció l'Anna Ruiz i la Montse Hidalgo, coordinant la Marta Ruiz i el Jordi Olivella. Us parlen a Morgades i Valldosera. Passen 4 minuts del punt de les dues. Comencem.
Notícies en xarxa, edició migdia.
Comencem nosaltres i també acaba de començar la roda de premsa del ministre de Sanitat, de Salvador Illa, per anunciar els propers passos en la desescalada. Necessitem saber si la Catalunya Central i Girona passen o no a la fase 3 el proper dilluns. Connectem-hi en directe a veure què diu.
Gràcies, ministro. Buenas tardes a todos. Bueno, la evolución de la epidemia, como comentaba el ministro, es muy buena, es muy favorable y además estamos adquiriendo cada día mejor capacidad de detección precoz de casos sospechosos y de confirmación o descarte de estos casos. Ahora mismo se están identificando alrededor de 55.000 casos sospechosos semanales, a los cuales se le hace PCR entre un 93 y un 90% según las comunidades autónomas, pero son unas cifras muy altas que además van incrementándose, siendo ya muy altas, aún así se van incrementando progresivamente. Todo esto nos permite pensar que estamos en una situación muy controlada y, por lo tanto, valorar cambios de fase entre las diferentes comunidades autónomas que van solicitándolo. En este periodo, en esta última semana, ha habido solicitudes por parte de Castilla-La Mancha, que ha notificado, que ha solicitado el paso de fase de Toledo, Ciudad Real y Albacete, y estas provincias pasan las tres a la fase 3. Como pueden observar en el mapa, ya están en blanco las cinco provincias de Castilla-La Mancha, pero se mantiene la unidad territorial de provincia para la movilidad. En la Comunidad Autónoma de Castilla y León pasan a la fase 3 las provincias de Burgos, Palencia, León, Zamora y Valladolid, y las otras cuatro provincias, Salamanca, Ávila, Segovia y Soria, se mantienen en la fase 2. También en esta comunidad autónoma la unidad territorial sigue siendo la provincia y, por lo tanto, la movilidad entre ellas, salvo para las situaciones que ya están previstas, no se modifica. Cataluña ha solicitado cambio de fase para Cataluña Central y Girona. Ambas zonas pasan a fase 3 y quedan, por lo tanto, por pasar a fase 3. Como ven en el mapa, el área de salud, la zona de salud de Lleida y las tres zonas de salud de Barcelona que conforman una unidad territorial. Les zones de salut.
Doncs notícia que coneixem en directe en la veu de Fernando Simón, del director del Comitè Tècnic de la Moncloa. Efectivament, Catalunya Central i Girona, aquestes dues regions sanitàries, se sumaran dilluns a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu i Aran, que ja són a la fase 3 des d'aquest dilluns passat. Per cert, que a l'Alt Pirineu i Aran tenim també una novetat d'avui mateix, conseqüència de l'acord entre Espanya i Andorra per aixecar fronteres.
Sí, des d'aquesta mitjanit els andorrans ja poden anar a l'Alt Pirineu i Aran, però no al revés. Catalans i aranesos no podran visitar Andorra fins que no s'aixequi l'estat d'alarma. És la primera frontera que obre l'estat i serà l'única en principi fins al dia 1 de juliol. Això malgrat la Comissió Europea, que pressiona per reobrir les fronteres dels estats membres dilluns vinent.
I deixem ja les fases amb aquesta notícia que acabem de conèixer. Insistim que la Catalunya Central i Girona passaran dilluns a la fase 3, serà en el mapa de la setmana vinent. Però no deixem de parlar encara dels efectes de la pandèmia. Pimec ha presentat avui un informe sobre l'impacte econòmic de la crisi sanitària entre pimes i autònoms. Un informe centrat en els ERTOs que s'han declarat, n'hi ha hagut prop de 100.000 a Catalunya. Pimec recorda que un 70% de les empreses que n'han demanat tenen treballadors que encara no han cobrat tot el que els pertocava. I atenció a un altre percentatge. Un 45% de negocis es plantegen ajustar les plantilles de manera permanent. David Navarro, bon dia. Ens ho pots ampliar, si us plau?
Bon dia. Fins al 10 de juny a Catalunya s'havien presentat 97.000 ERTOs que afectaven més de 720.000 persones. L'enquesta de Pimec mostra que el 80% de les empreses amb expedients en marxa hauran de reduir l'ocupació i prop de la meitat ho hauran de fer amb caràcter permanent. A més, la responsable de relacions laborals de l'entitat, Helena de la Campa, ha alertat que els treballadors de 7 de cada 10 empreses tenen problemes per cobrar la prestació d'atur.
Aquesta situació l'hem de solucionar ja. Tenim situacions realment molt dramàtiques de persones treballadores que ja fa massa temps que no estan ingressant absolutament res, si no és per la voluntat, com hem manifestat a l'enquesta, d'algunes empreses que s'han endeutat per poder avançar una quantitat econòmica a aquelles persones quan això s'hauria de fer cap a l'estat.
Pimec demana que s'allarguin els ERTOs fins a finals d'any i que es flexibilitzi la clàusula de no acomiadar fins passats 6 mesos. També proposa solucionar el col·lapse del pagament dels expedients fent que siguin els gestors de les empreses i no els propis treballadors els que es comuniquin amb l'administració.
Gràcies, David. I encara sobre ERTOs, a Sant Cugat del Vallès asseguren que continuen a l'alça, si bé amb menys intensitat de quan va començar l'estat d'alarma. És una crònica de Cugat Mèdia. Albert Prat, bon dia, tot teu.
Bon dia. En concret, s'han registrat 1.141 expedients, el 92% dels quals han estat per força major, mentre que la resta s'han presentat per altres causes, econòmiques, tècniques, organitzatives i productives. Per pal·liar aquesta situació, l'Ajuntament té en marxa des de fa uns dies un servei d'assessorament jurídico-laboral per als treballadors i treballadores afectats per la crisi del coronavirus. Escoltem la tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica, Helena Vila.
Un servei que oferirà el Sant Cugat feina de manera especialitzada i personalitzada per totes aquelles persones que us heu vist afectades per un ERTO.
Els expedients presentats a Sant Cugat representen gairebé el 12% dels del Vallès Occidental, només per sota de Sabadell, amb el 24,84, i Terrassa, amb el 24,03.
Crònica de Cugat Mèdia, gràcies, Albert. Mentrestant, els treballadors de Nissan, que estan amenaçats no per un ERTO, sinó per un tancament, continuen organitzant protestes.
Sí, aquest matí han fet una cadena humana encerclant la planta de la Zona Franca, que és la principal planta que la companyia tancarà a finals de desembre.
I a banda de Pimec, aquest matí també hi havia altres resultats que es presentaven, resultats de pobresa i d'ajudes que es donen des de Càritas. L'entitat ha fet pública la memòria de 2019, però també xifres de la crisi de la Covid-19. Més de la meitat de persones que han demanat ajut a Càritas ho han fet per primer cop.
La crisi sanitària no ha fet més que agreujar una crisi social que s'arrossega des de l'esclat financer del 2008 i que colpeja els col·lectius més vulnerables. Un element diferent és ara la fragmentació i situacions noves que s'afegeixen a la pobresa cronificada. Ho ha explicat el director de Càritas, Salvador Busquets, per qui el nou ingrés mínim vital és del tot necessari, ja que respon a la transversalitat de les persones que més estan patint la crisi.
El 50% de les persones que mateix, que estem atenent com a conseqüència d'aquesta pandèmia, són persones que no havíem atès mai a Càritas. Ens estem trobant en situacions molt diferents. Diguem que una cosa que complica la intervenció social és que aquests col·lectius cada vegada estan més fragmentats. I és en aquesta mesura que agraïm una mesura com l'ingrés mínim vital, que és transversal.
Una de cada 10 llars que no tenia ingressos abans del coronavirus. Ara la relació és una de cada 4 i s'ha duplicat el nombre de peticions d'ajuda per pagar l'habitatge, principalment en el cas de les persones o famílies que viuen rellogades. Les peticions d'ajuda per obtenir aliments s'ha triplicat respecte a l'any passat.
Més coses, parlem de política, obrim aquesta crònica a Cervera, on avui s'ha fet la moció de censura a l'actual alcalde Ramon Auger, de Junts per Catalunya. Hem de parlar ja tècnicament d'exalcalde. La impulsaven aquesta moció Esquerra, la CUP i un grup independent, Solucions i Futur, que va sortir del govern de Junts i el PSC i que ara ha decantat la balança cap a l'altre cantó. El nou batlle és el republicà Joan Santacana. Ens ho expliquen des de Munt FM, ho fa Pere Gilar. Pere, bon dia, quan vulguis.
Bon dia, Anna. La d'avui ha estat la tercera moció de censura que ha tirat endavant a la demarcació de Lleida durant aquest mandat, després de la de Maldà, l'Urgell i la de Pons, a la Noguera, totes elles celebrades telemàticament. Durant el ple, el ja exalcalde, Ramon Auger, de Junts per Catalunya, ha retret a l'oposició maquinar el canvi en plena pandèmia.
La trobem fora de lloc, especialment en aquests moments. No aportar res de profit per la nostra ciutadania, complicar la gestió de la PEIA enmig de la crisi sanitària, econòmica i social, i tindrà segur un efecte negatiu en la vida dels servins sabines.
Unes paraules que ha compartit el representant del PSC, partit que també formava part del govern en minoria. El nou alcalde, el republicà Joan Santacana, ha respost assegurant que el pacte dels postconvergents amb els socialistes va anar en contra de la voluntat majoritària.
La lògica deia que Cervera volia un alcalde i un govern d'esquerres i independentista. Però no, Cervera va tenir un alcalde de dretes, però que va ser capaç per obtenir l'alcaldia de pactar amb una formació totalment contrària.
El pacte d'ara fa un any a la capital de la Segarra va entrar al sac dels acords postelectorals entre independentistes i socialistes, que va generar tensions importants entre Esquerra i Junts per Catalunya.
Gràcies, Pere, des de Munt FM. Més coses, l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, espera començar a veure més Mossos d'Esquadra en aquell municipi de manera imminent, tal com va pactar ahir amb el conseller d'Interior a la Junta de Seguretat. Ho ha explicat aquest matí a la xarxa.
Els Mossos, de manera estable, haurien d'arribar, d'acord amb el que el conseller ens va comentar, a finals de juliol, principis de l'agost. Però, mentretant, hem de trobar una solució, que és aquest reforç provisional dels efectius de Mossos d'Esquadra a la nostra ciutat.
Parlon assegura que l'increment de la delinqüència de les últimes setmanes no afecta únicament Santa Coloma de Gramenet, ja que s'ha notat a tot l'entorn metropolità.
Escoltàvem Núria Parlon referir-se al conseller Buch. Continuem parlant-ne perquè avui el conseller ha estat el protagonista d'una nova sessió de l'espai Jo Pregunto, aquest espai que el govern ha articulat perquè els ciutadans facin arribar qüestions de forma enregistrada que volen fer, en el cas d'avui, a Miquel Buch. N'estava pendent la nostra companya Mont Carvajal. Mont, com ha anat? Bon dia.
Bon dia, Anna. Doncs el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha dit que només un jutge pot apartar l'inspector Jordi Arasa com a funcionari, després que se l'hagi condemnat a 2 anys i 4 mesos de presó i d'inhabilitació per atonyinar manifestants en el desallotjament dels indignats a Plaça Catalunya el 2011.
Un cop ha passat tot això, si hi ha una sentència judicial que diu que s'ha de treure-li la condició de funcionari, que se l'ha de sancionar, que se l'ha de deixar tal qual, digui el que digui el jutge, és el que té l'autoritat competent per decidir. S'ha actuat de forma preventiva, a l'espera també de si hi ha recurs, si aquesta sentència és revisada o no, i tot el que pugui desenvolupar un procés que és paral·lel i que nosaltres el seguim des de ben a prop per saber com acaba aquestes resolucions.
Buch ha dit que el Departament de Salut i d'Interior treballen en possibles rebrots de la Covid a l'octubre, que la revetlla de Sant Joan d'enguany serà doblement segura i probablement menys sorollosa, i que proposarà, com li ha suggerit una ciutadana, que els Mossos duguin mascaretes transparents per poder-se comunicar amb persones sordmudes que hagin de llegir els llavis.
Gràcies, Mon. Avui també volem escoltar el conseller d'Educació, Josep Bargalló, que aquest matí ha passat pel món a RAC1. Ho ha fet l'endemà del Consell Interterritorial, que va servir per enterrar la destral amb la ministra sobre el disseny del retorn a les escoles al setembre. Tots dos estan d'acord en primar la presencialitat, si bé Catalunya tindrà un pla propi. Bargalló n'ha donat alguns detalls.
El curs escolar començarà al setembre i de manera presencial. A educació infantil i a primària, segur, segons que ha confirmat el conseller Josep Bargalló en declaracions a RAC1.
Distància i sense mascaretes. A l'aula, amb distància i sense mascaret. I al pati, que és més lògic que en el pati, en lloc de sortir tots alhora, surtin en moments diferents. I si surten en moments diferents, pot haver-hi una utilització del pati més normal.
El conseller insisteix que treballen principalment per evitar aglomeracions al pati, però també al menjador i, sobretot, a les entrades i sortides.
Passen gairebé 2:45, moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. Ja és oficial, Catalunya Central i Girona passaran a la fase 3 aquest dilluns.
Finalment, el govern no ha demanat que també facin aquest pas les regions sanitàries de Barcelona i Lleida, que tot just dilluns van entrar a la fase 2. Podria demanar-ho, però a mitjans de la setmana vinent.
L'Alt Pirineu i Aran ja reben avui visitants estrangers, visitants andorrans.
Catalans i aranesos, però, no podran visitar Andorra fins que no s'aixequi l'estat d'alarma. El govern espanyol manté que no obrirà cap més frontera fins l'1 de juliol, tot i la pressió de la Comissió Europea.
I Cervera té nou alcalde, és el republicà Joan Santacana.
Avui ha tirat endavant la moció de censura el ja exalcalde Ramon Auger de Junts per Catalunya. Governava amb el PSC i un grup independent que ara ha fet costat a Esquerra i a la CUP.
Des de sempre, el més normal per nosaltres és estar al teu costat i al del teu negoci. Per això, en aquesta nova etapa, les més de 25.000 persones que treballem a CaixaBank continuarem amb tu perquè recuperis la vida que feies el més aviat possible. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
A totes les persones que ens heu cuidat, gràcies. Junts i juntes hem fet front a la pandèmia. I ara, més que mai, treballem per reactivar Catalunya. Apostem pels municipis, el comerç, la cultura i el turisme. Pensa amb el cor i actua en proximitat. La força del municipalisme ets tu. Associació Catalana de Municipis.
Notícies en xarxa.
Continuem i ho fem amb una altra informació important que aquest divendres hem trobat a la revista Science. Avança que els resultats de l'estudi sobre els efectes de la hidroxicloroquina en malalts de Covid-19, que lidera Oriol Mitjà, l'Hospital Germans Trias i Pujol, no ofereix resultats concloents. Ens en donen tots els detalls els companys de Radio Ciutat de Badalona. Carles Carvajal, bon dia, quan vulguis.
Bon dia. La investigació no veu cap diferència significativa en les persones exposades al virus que van prendre el tractament a l'hora de desenvolupar o no la Covid-19. Un estudi on hi han participat més de 2.000 persones. Oriol Mitjà ha destacat a través del seu compte de Twitter que ha compartit els resultats de la investigació amb les agències reguladores, mentre la revista Science en va fer l'avaluació externa. A més, ha afegit que no poden aportar més dades fins a tenir l'aprovació de l'estudi. Segons l'investigador de l'Institut Germans Trias i Pujol de Badalona, Oriol Mitjà, l'Organització Mundial de la Salut i altres agències tenen pressa per prendre una decisió sobre aquest tractament.
Gràcies, Carles, des de Ràdio Ciutat de Badalona. Canviem radicalment de qüestió. Parlem ara d'equipaments municipals de la demarcació de Barcelona. Estaran oberts i a ple rendiment la setmana del 22 al 29 d'aquest mes de juny. Això sempre que no hi hagi cap rebrot de coronavirus, esclar. Aquest és el càlcul que fa la Diputació de Barcelona, que ha elaborat una sèrie de documents per unificar criteris als 311 municipis. Ens ho explica el nostre company Jordi Casino. Jordi, bon dia.
Bon dia, Anna. L'objectiu amb el que ha estat treballant i encara ho fa la Diputació de Barcelona és el de garantir que totes les instal·lacions esportives municipals, ja siguin gimnasos, piscines o camps de futbol, puguin obrir, això sí, garantint totes les mesures d'higiene, tot plegat per donar la màxima seguretat als usuaris. El diputat d'Esports de la Diputació és David Escudé.
Primer, i el més important, que és l'objectiu de concessionaris i d'ajuntaments, que la gent entri amb la preocupació de passar-s'ho bé, no? De gaudir de l'esport, que és el nostre món. I en segon, les entitats, tots els milers de treballadors que comporta, que porta lligat a la gestió d'aquestes instal·lacions, que estiguin tranquils perquè els municipis, els ajuntaments, faran aquest reequilibri corresponent.
Escudé ha anunciat, a més, que segurament al proper plenari del mes de juliol la Diputació aprovarà un paquet econòmic per ajudar els municipis que ho necessitin a adaptar o millorar les seves instal·lacions esportives.
Gràcies, Jordi. Abans de cultura, traiem el cap a Palamós. A partir d'avui, aquesta mitjanit, tanca l'accés motoritzat als espais naturals litorals. És una crònica de Ràdio Palamós. Carles Ribas, bon dia. Ens ho amplia, si us plau.
Bon dia. A partir d'aquesta mitjanit entra en vigor la restricció permanent de l'accés motoritzat als espais naturals de Palamós, de Castellcabroig i Salguer Pineda d'Engori. Amb el tancament es vol garantir la seguretat de les persones i la d'aquests valuosos espais naturals prevenint situacions d'incendi forestal o d'algun altre tipus d'emergència. Xavier Lloberes és el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palamós.
Bé, bàsicament és la lluita contra els incendis en aquesta època que començarà ara estival i que més i aquest any amb molta pluja farà que hi hagi molta vegetació que hagi crescut i, per tant, quan aquesta sequi serà un focus d'incendis. Per tant, l'important és tancar l'accés motoritzat perquè no hi hagi cap problema en cas d'una emergència.
Els vehicles que es desplacin fins al paratge de Castell tenen com a alternativa estacionar l'aparcament amb capacitat màxima per a 600 vehicles.
I crònica cultural. Ara sí, comencem parlant de literatura, del Premi Internacional de Novel·la Històrica Barcino, que s'atorga enguany a Eduardo Mendoza.
El guardó l'atorga l'Ajuntament de Barcelona i el jurat ha reconegut Mendoza per la seva dissecció de les grandeses i misèries de la seva ciutat. El guardó, que es lliurarà el 9 de novembre, s'afegeix al llarg palmarès que ja té Mendoza, com ara el Kafka, el Nacional o el Planeta.
I més coses. Aquest divendres també parlem de sardanes, de les dificultats que comporten. Tant és així que Olot, l'agrupació sardanista, doncs ha optat per anul·lar totes les activitats que tenien programades. Ens ho expliquen des d'allà d'Olot Televisió. Natàlia Moreno, bon dia, endavant.
Bon dia. El coronavirus ha obligat a posar un punt i a part a totes aquelles entitats que durant l'època de primavera i estiu feien grans actes a l'aire lliure, molt ja tradicionals de l'agenda de qualsevol olotí i olotina. Les mesures de seguretat, però, han fet inviable la seva celebració. Un exemple clar són els actes de cultura popular, com les sardanes, que a banda de no poder controlar l'aforament, tenen l'afegit que és pràcticament impossible mantenir la distància de seguretat amb qui es balla. És per això que l'agrupació sardanista d'Olot ha decidit anul·lar totes les activitats programades els mesos de juliol i agost i mantenir tancat el local social fins a nou avís. Ho explica Ignasi Riera, president de l'agrupació sardanista d'Olot.
Sabem que no anem depenent cada dos per tres si ara podrem fer o no podrem fer. Ho parem tot i a la que podem engegar ens hi posem.
L'evolució de la pandèmia dirà, doncs, si al setembre, amb les festes d'altura, podem tornar a veure entre tenores i flabiols sardanes al firal.
Doncs ho veurem al setembre, de moment és que no. Arribats a aquest punt, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Comencem amb l'Espanyol i el Barça, que ultimen la preparació dels respectius partits de retorn a la Lliga de Primera Divisió de Futbol després de l'aturada pel confinament.
El Barça viatjarà demà a Mallorca per jugar a les 10 de la nit. L'equip de Quique Setién farà aquest vespre a les 7 l'últim entrenament. Els blaugranes són líders, amb 2 punts de marge sobre el Real Madrid, que diumenge rep l'Eibar. De la seva banda, l'Espanyol, que és a 6 punts de la permanència, jugarà demà a les 2 de la tarda a casa contra l'Alavés, en la primera de les 11 finals per intentar salvar la categoria. La competició, recordem-ho, es va reprendre ahir amb el Sevilla 2, Betis 0.
I a Primera Femenina, el Barça ha fet oficial aquest matí la renovació de Clàudia Pina fins al 2023.
I el club blaugrana ha anunciat, a més, que la defensa holandesa Stephanie van der Graaf no continuarà a l'equip la propera temporada.
A segona masculina, el Girona jugarà demà al camp de les Palmes buscant 3 punts que els permetin continuar somiant en l'ascens a primera. Els gironins són ara mateix 5ens a 8 punts de la segona plaça.
Pep Lluís Martí és entrenador del Girona.
Quan jo vos xerrava sempre, vos deia, no, setmana a setmana, partido a partido, això és la dinàmica. Aquesta serà setmana a setmana, i a setmana a setmana en tenim 3, i mos hem de preparar. Centrem-nos en el primer, intentar guanyar, però no mos serveix res guanyar els primers i després els altres 2 no són capaços de guanyar-los.
A segona B, l'Olot ha confirmat aquest matí el seu primer fitxatge. Es tracta del davanter del Baracaldo, Juan Delgado, amb més de 150 partits d'experiència a la categoria.
I en bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat aquest matí el fitxatge de l'escorta paraguaiana Paola Ferrari.
Aquesta jugadora de 35 anys prové del Manfilter i fa uns anys va ser campiona de Lliga amb el Perfumeries Avenida.
Estoy muy contenta de jugar la temporada que viene en el Uni Girona, con muchísimas ganas de disfrutar, de pasarlo bien, de jugar en Fontallao. Así que nos vemos prontito. Somi Uni.
Amb ella, l'Uni Girona disposa ara mateix de 9 jugadores ja confirmades per a la nova plantilla.
I també el Cadí La Seu ha anunciat avui una nova incorporació.
Es tracta de l'escorta nord-americana de 23 anys, Danny Williams, que fins ara estava jugant a la Lliga Islandesa.
Gràcies, Anna. És l'actualitat esportiva, la crònica esportiva d'aquest divendres. 3 minuts, una mica més, i arribarem al punt de 2:15. Fem una pausa. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
La Generalitat ha activat 3 eines digitals per respondre als dubtes sobre la Covid-19 a l'instant. Un bot a WhatsApp amb informació que s'actualitza cada dia. Afegeix el 681-012-012 als teus contactes i escriu hola per activar-lo. El cercador pregunta a Gencat amb les consultes més freqüents en català i castellà. El trobaràs a gent.cat/preguntescovid i al canal del 012 a Telegram amb atenció personalitzada i accés directe a les preguntes freqüents. Obre l'aplicació i busca l'usuari GenCatBot. Prioritzem la informació actualitzada i contrastada. Ens en sortirem. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Durant el confinament, els nens i nenes han de continuar aprenent en línia des de casa. Per això cal planificar quines tasques escolars requereixen l'ús de pantalles. Habilitar, si és possible, un espai tranquil per dur-les a terme. Acompanyar els infants en l'aprenentatge i aconsellar-los sobre com cercar la informació. I no oblidar-se de fer petits descansos. Durant el confinament, aprofitem les eines digitals i aprenem amb les pantalles. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Siguis on siguis, des de qualsevol dispositiu i amb la millor qualitat, descobreix els millors continguts de proximitat que et faran xar. Xala.
Sabies que...
Els nens amb pes elevat en els dos primers anys de vida tenen pitjor rendiment escolar als 5 i als 8 anys. En concret, l'obesitat afectaria a la memòria i la capacitat d'aprenentatge, segons un estudi fet per epidemiòlegs nord-americans. Els autors van estudiar un grup de 230 nens, dels quals es tenien dades del pes i l'alçada quan tenien 1 o 2 anys, i després es van practicar diversos tests als 5 i als 8. L'excés de pes es calcula en relació amb l'alçada, mètode que permet mesurar la quantitat de teixit adipós, i precisament el seu excés en un període de màxima importància en el creixement del nen pot ser la causa del menor desenvolupament cognitiu. Els nens van passar proves per mesurar habilitats com la memòria, l'atenció o la impulsivitat, i els resultats indicaven que en algunes els infants amb sobrepès o en el llindar de l'obesitat obtenien pitjors resultats. Entre altres, mostraven menys raonament perceptual, el que permet utilitzar la informació captada pels sentits com la vista o l'oïda, menys memòria i també menor coeficient intel·lectual.
La xarxa de comunicació local.
Dos quarts de tres. Molt bon dia.
Notícies en xarxa, edició migdia, amb Anna Morgades.
Ja és oficial, les regions sanitàries de la Catalunya Central i Girona passaran a la fase 3 aquest dilluns. Finalment, el govern no ha demanat que també ho facin, que també facin aquest pas cap a la 3, les regions sanitàries de Barcelona i Lleida, que tot just el dilluns passat van entrar a la 2. Podrien acabar sol·licitant-ho a mitjans de la setmana vinent. Veurem què ha dit el ministre sobre les fases i quina és la reacció, entre d'altres coses, que ha fet a la notícia de l'arxiu de la causa que una jutgessa de Madrid havia obert al delegat del govern espanyol per l'autorització de la manifestació del 8 de març. És el dia 89 de l'estat d'alarma per la crisi del coronavirus, prorrogat fins al 21 de juny. Repassem altres titulars d'aquest divendres, com els primers visitants estrangers que pot rebre des d'avui la regió de l'Alt Pirineu i Aran, visitants andorrans, Anna Ruiz.
Catalans i danesos, però, no podran visitar Andorra fins que no s'aixequi l'estat d'alarma. El govern espanyol manté que no obrirà cap més frontera fins, en principi, l'1 de juliol, tot i la pressió de la Comissió Europea.
Pimec alerta que un 45% de les empreses que s'han acollit a un ERTO es replantegen ajustar plantilles.
És el que diu una enquesta que ha fet la patronal i on també es recull que un 70% de les empreses amb ERTOs tenen treballadors que encara no han cobrat tot el que els pertocava.
Cervera té nou alcalde, és el republicà Joan Santacana.
Avui ha tirat endavant la moció de censura al ja exalcalde Ramon Auger de Junts per Catalunya. Governava amb el PSC i un grup independent que ara ha fet costat a Esquerra i a la CUP.
La revista Science avança que els resultats de l'estudi de la hidroxicloroquina d'Oriol Mitjà no són concloents.
Segons l'article, la recerca no mostra cap diferència significativa en les persones exposades que en van prendre i les que no. La bona notícia és que tampoc hi ha efectes secundaris.
I en esports, el Sevilla derrota el Betis en el primer partit de la represa a Primera Divisió.
I demà juguen el Barça i l'Espanyol, els blaugrana al camp del Mallorca i amb Semedo, que ha donat negatiu un Covid-19. Els de l'Espanyol reben a Cornellà l'Alavés. També juga el Giro a les Palmes.
I fem un cop d'ull a la informació meteorològica, el temps que ens espera les properes hores i els propers dies, que és divendres i estem a les portes del cap de setmana. Servei Meteorològic de Catalunya, Dolors Ballar, què ens expliques? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Durant aquesta propera tarda mantindrem el temps molt tranquil arreu del país. Només no es descarta alguna precipitació, algun ruixat de caràcter molt local al Pirineu Occidental i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. I a la resta esperem una tarda en conjunt marcada pel sol, però també per la presència d'alguns intervals de núvols que sobretot seran més abundants a l'oest del territori. Avui divendres amb temperatures més altes al centre de la jornada, valors que localment arribaran fins als 25 17 o els 28 graus, sobretot a l'àrea nord-est del territori. El cap de setmana també mantindrem un temps força tranquil, a les tardes però amb alguns ruixats a punts del Pirineu. Demà al matí també fins i tot hi podria haver algun ruixat a les comarques de Girona. A tarda quedarien ja més concentrats a l'interior i també amb temperatures que seran més altes tant dissabte com també diumenge. En conjunt, doncs, ambient més càlid de cara a aquest cap de setmana. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Dolors. Bon cap de setmana. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció l'Anna Ruiz i la Montse Hidalgo, coordinant la Marta Ruiz i el Jordi Olivella. Us parlen a Morgades i Valldosera. Passen gairebé 4 minuts del punt de 2:15. Comencem.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'avui, el pas a la fase 3, que dilluns faran les regions sanitàries de la Catalunya Central i Girona, que se sumaran a les de l'Alt Pirineu i Aran, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Per totes elles serà possible la mobilitat, entre elles, volem dir. Finalment, el govern no ha demanat que també facin aquest pas les regions sanitàries de Barcelona i de Lleida, que tot just dilluns van entrar a la fase 2. Podria acabar demanant-ho a mitjans de la setmana vinent, però això ja ho veurem més endavant. De moment, anem a repassar fins ara què han dit el ministre Salvador Illa i el director del comitè tècnic Fernando Simón, que estan compareixent en roda de premsa.
Sí, el director del Centre de Control d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha confirmat fa uns minuts que l'àrea metropolitana de Barcelona i la regió sanitària de Lleida continuaran en fase 2 a partir de dilluns. Finalment, la Generalitat ha decidit no demanar el canvi a la fase 3 per motius de prudència, segons apunten diverses fonts. També continuaran en fase 2 el Garraf i l'Alt Penedès. En canvi, Girona i Catalunya Central sí que passaran a la fase 3, on ja hi són Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i Aran. D'aquesta manera, segons Fernando Simón, totes les zones de Catalunya que passen a la fase 3 conformen una unitat territorial.
Catalunya ha solicitado cambio de fase para Catalunya Central y Girona. Ambas zonas pasan a fase 3 y quedan, por lo tanto, por pasar a fase 3, como ven en el mapa, el área de salud, la zona de salud de Lleida y las tres zonas de salud de Barcelona que conforman una unidad territorial. Las zonas de salud de Cataluña que pasan a fase 3, entre todas ellas conforman una unidad territorial para la movilidad.
De la seva banda, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha volgut destacar que a partir de dilluns, 3 de cada 4 ciutadans estaran en fase 3. Salvador Illa s'ha referit a més a l'arxivament de la causa contra el delegat del govern a Madrid per no haver impedit la manifestació del 8 de març. Illa ha dit que no valora decisions judicials.
Respecto al 8M, el gobierno no valora decisiones judiciales, pero déjeme trasladarle un mensaje. Que todos los españoles saben perfectamente que el gobierno lo ha dado todo lo que tenía y lo que no tenía para demostrar, para derrotar al virus. Y por eso hoy España está saliendo del virus. Y por eso hoy, por ejemplo, Galicia se beneficia pudiendo levantar el lunes el estado de alarma y entrar en una nueva normalidad.
A banda de Barcelona i Lleida, també la Comunitat de Madrid i les províncies de Segòvia, Sòria, Salamanca i Àvila es quedaran una setmana més en la fase 2. En canvi, Galícia ja passarà dilluns a l'etapa de la nova normalitat.
Així doncs, pel que fa a Catalunya, la Catalunya Central i Girona s'assumen, com ens deia l'Anna, dilluns a les regions de les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, també a l'Alt Pirineu i Aran. Aquestes tres, ja des d'aquest passat dilluns, són a la fase 3. Per cert, que a l'Alt Pirineu i Aran tenim també una novetat d'avui mateix, conseqüència de l'acord entre Espanya i Andorra per aixecar les fronteres.
I és que des d'aquesta mitjanit els andorrans ja poden anar al Pirineu i Aran, però no al revés. Catalans i aranesos no podran visitar Andorra fins que no s'aixequi l'estat d'alarma. És la primera frontera que obre l'estat i serà l'única, en principi, fins a l'1 de juliol. Això malgrat la Comissió Europea, que pressiona per reobrir les fronteres dels estats membres dilluns vinent.
I deixem ja les fases i els mapes de la setmana vinent. Anirem parlant, dilluns ens n'ocuparem segur, però no els efectes de la pandèmia. Pimec ha presentat avui un informe sobre l'impacte econòmic de la crisi sanitària entre pimes i autònoms, un informe centrat en els ERTOs que s'han declarat. N'hi ha hagut prop de 100.000 a Catalunya. La patronal recorda que un 70% de les empreses que tenen treballadors encara no han cobrat tot el que els pertocava per aquests ERTOs i atenció a un altre percentatge. Un 45% de negocis que s'han acollit a un ERTO es plantegen ajustar les plantilles de manera permanent. David Navarro, bon dia, ens ho pots ampliar, si us plau?
Bon dia. Fins al 10 de juny a Catalunya s'havien presentat 97.000 ERTOs que afectaven més de 720.000 persones. L'enquesta de Pimec mostra que el 80% de les empreses amb expedients en marxa hauran de reduir l'ocupació i prop de la meitat ho hauran de fer amb caràcter permanent. A més, la responsable de relacions laborals de l'entitat, Helena de la Campa, ha alertat que els treballadors de 7 de cada 10 empreses tenen problemes per cobrar la prestació d'atur.
Aquesta situació l'hem de solucionar ja. Tenim situacions realment molt dramàtiques de persones treballadores que ja fa massa temps que no estan ingressant absolutament res, si no és per la voluntat, com hem manifestat a l'enquesta, d'algunes empreses que s'han endeutat per poder avançar una quantitat econòmica a aquelles persones quan això s'hauria de fer cap a l'estat.
Pimec demana que s'allarguin els ERTOs fins a finals d'any i que es flexibilitzi la clàusula de no acomiadar fins passats 6 mesos. També proposa solucionar el col·lapse del pagament dels expedients fent que siguin els gestors de les empreses i no els propis treballadors els que es comuniquin amb l'administració.
Gràcies, David. Mentrestant, els treballadors de Nissan, que estan amenaçats no per un ERTO, sinó per un tancament definitiu, continuen organitzant protestes.
I aquest matí han fet una cadena humana encerclant la planta de la Zona Franca, que és la principal planta que la companyia tancarà a finals del mes de desembre, segons que va anunciar.
I a banda de Pimec, aquest matí també hi havia uns altres resultats que es presentaven, resultats de pobresa i d'ajudes que es donen, en aquest cas des de Càritas. L'entitat ha fet pública la memòria de l'any passat, però també les xifres de la crisi del coronavirus. Més de la meitat de les persones que els han demanat ajuda ho han fet per primer cop.
La crisi sanitària no ha fet més que agreujar una crisi social que s'arrossega des de l'esclat financer del 2008 i que colpeja els col·lectius més vulnerables. Un element diferent és ara la fragmentació i situacions noves que s'afegeixen a la pobresa cronificada. Ho ha explicat el director de Càritas, Salvador Busquets, per qui el nou ingrés mínim vital és del tot necessari perquè respon a la transversalitat de les persones que més estan patint la crisi.
El 50% de les persones que mateix que estem atenent com a conseqüència d'aquesta pandèmia són persones que no havíem atès mai a Càritas. Ens estem trobant en situacions molt diferents. Diguem que una cosa que complica la intervenció social és que aquests col·lectius cada vegada estan més fragmentats. I és en aquesta mesura que agraïm una mesura com l'ingrés mínim vital que és transversal.
Una de cada 10 llars no tenia ingressos abans del coronavirus. Ara la relació és d'una cada 4 i s'ha duplicat el nombre de peticions d'ajuda per pagar l'habitatge, principalment en el cas de les persones o famílies que viuen rellogades. Les peticions d'ajuda per obtenir aliments s'han triplicat respecte a l'any passat.
Més coses, obrim la crònica política Cervera, perquè avui s'hi ha fet una moció de censura. El fins ara alcalde Ramon Auger, de Junts per Catalunya, la impulsaven Esquerra, la CUP i un grup independent, Solucions i Futur, que va sortir del govern entre Junts i el PSC i que ara ha decantat la balança cap a l'altra banda. El nou batlle és el republicà Joan Santacana. Ens ho expliquen des d'Imun FM. Pere Aguilar, bon dia, quan vulguis.
Bon dia, Anna. La d'avui ha estat la tercera moció de censura que ha tirat endavant a la demarcació de Lleida durant aquest mandat, després de la de Maldà, l'Urgell i la de Pons, a la Noguera, totes elles celebrades telemàticament. Durant el ple, el ja exalcalde Ramon Auger, de Junts per Catalunya, ha retret a l'oposició maquinar el canvi en plena pandèmia.
La trobem fora de lloc, especialment en aquests moments. No aportar res de profit per a la nostra ciutadania, complicar la gestió de la pandèmia enmig de la crisi sanitària, econòmica i social, i tindrà segur un efecte negatiu en la vida dels servins i servines.
Unes paraules que ha compartit el representant del PSC, partit que també formava part del govern en minoria. El nou alcalde, el republicà Joan Santacana, ha respost assegurant que el pacte dels postconvergents amb els socialistes va anar en contra de la voluntat majoritària.
La lògica deia que Cervera volia un alcalde i un govern d'esquerres i independentista. Però no, Cervera va tenir un alcalde de dretes, però que va ser capaç per obtenir l'alcaldia de pactar amb una formació totalment contrària.
El pacte d'ara fa un any a la capital de la Segarra va entrar al sac dels acords postelectorals entre independentistes i socialistes que va generar tensions importants entre Esquerra i Junts per Catalunya.
Gràcies, Pere. Avui també recollim les declaracions del conseller d'Educació, de Josep Bargalló, al món a RAC1. Hi ha anat l'endemà del Consell Interterritorial, que va servir d'alguna manera per enterrar la destral amb la ministra sobre el disseny del retorn a les escoles al setembre. Tots dos sembla que estan d'acord en primar la presencialitat, si bé a Catalunya hi haurà un pla propi. Bargalló n'ha donat alguns detalls.
Així, el curs escolar començarà al setembre i de manera presencial. Això serà segur a infantil i a primària, segons que ha confirmat el conseller Josep Bargalló en declaracions a RAC1.
Distància i sense mascaretes. A l'aula, amb distància i sense mascaretes. I al pati, que és més lògic que en el pati, en lloc de sortir tots alhora, sortim en moments diferents. I si surten en moments diferents, pot haver-hi una utilització del pati més normal.
I el conseller insisteix que treballen per evitar aquestes aglomeracions al pati, però també al menjador i, sobretot, a les entrades i sortides.
I encara sobre escoles, atenció als pares i mares d'Arenys de Mar, on acabem de saber que l'escola Joan Maragall tindrà l'any vinent una tercera línia de P3. Més detalls des de Ràdio Arenys. Sílvia Cano, bon dia, ens ho amplia, si us plau.
Bon dia. Aquest any el Departament d'Educació va determinar que qualsevol família que optés per l'educació dels seus fills a l'escola pública a les preinscripcions tindria plaça assegurada. Això ha fet que Arenys de Mar hi hagi finalment 105 alumnes que han fet preinscripcions a les escoles públiques. Per tant, ha permès que s'obri una nova línia ja que superava la ràtio permesa per classe. La directora del Maragall, Maria Asensio, afirma que estan molt contents per aquesta ampliació i per la confiança de les famílies aranyenques.
Per una banda, per aquest sentit, perquè les famílies poguessin accedir a l'escola pública perquè era l'opció que havien triat, i després perquè en el nostre cas, amb l'oferta inicial, doncs teníem 14 famílies que haguessin pogut quedar fora, no?
Això permetrà que al Maragall dues classes tinguin 22 alumnes i la tercera 21 infants. També s'haurà d'ampliar la plantilla amb més mestres.
Gràcies, Sílvia, des de Ràdio Arenys. Una altra informació important d'aquest divendres l'hem trobada a la revista Science, que avança que els resultats de l'estudi sobre els efectes de la hidroxicloroquina en malalts de Covid-19, que lidera Oriol Mitjà a l'Hospital Germans Trias i Pujol, no ofereix resultats concloents. Ens en donen tots els detalls els companys de Radio Ciutat de Badalona. Carles Carvajal, bon dia, quan vulguis.
Bon dia. La investigació no veu cap diferència significativa en les persones exposades al virus que van prendre el tractament a l'hora de desenvolupar o no la Covid-19. Un estudi on hi han participat més de 2.000 persones. Oriol Mitjà ha destacat a través del seu compte de Twitter que ha compartit els resultats de la investigació amb les agències reguladores, mentre la revista Science en va fer l'avaluació externa. A més, ha afegit que no poden aportar més dades fins a tenir l'aprovació de l'estudi. Segons l'investigador de l'Institut Germans Trias i Pujol de Badalona, Oriol Mitjà, l'Organització Mundial de la Salut i altres agències tenen pressa per prendre una decisió sobre aquest tractament.
Crònica de Ràdio Ciutat de Badalona. Gràcies, Carles. I en sanitat encara parlem de la nova relació més telemàtica que els ciutadans hem establert amb el sistema sanitari, amb menys visites presencials als CAPs, per exemple. Ràdio Ripoll, Xevi Pujol, bon dia. Cap on anem?
La pandèmia de la Covid-19 suposa marcar un abans i un després en la relació de la ciutadania amb els centres d'atenció primària. Trucar abans al centre per demanar cita amb el metge de capçalera és un pas imprescindible. Si es tracta d'un cas urgent, el telèfon de referència és el 112. Pedro Cabrero és el director de l'ABS Camprodon Sant Joan Ripoll.
Si no és una urgència Covid que no es pugui resoldre telemàticament, també hi ha un altre circuit i us faran cita. Les agendes permeten fer aquestes cites per a aquestes urgències. Ara bé, tot el que es pugui resoldre telemàticament, ara per ara, us demanaríem que fos així.
La constant higiene de mans, reforçada amb solució hidroalcohòlica, el distanciament social i l'ús obligatori de la mascareta quan no es pugui mantenir la distància mínima de seguretat són mesures imprescindibles.
Gràcies, Xevi, des de Ràdio Ripoll. Passen gairebé 2 minuts del punt de 3:15. Moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. Ja és oficial, la Catalunya Central i Girona, aquestes dues regions sanitàries, passaran a fase 3 aquest dilluns.
I tindran unitat territorial amb les que ja hi són, Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, entre elles, i també es permetrà la mobilitat entre aquest territori. Finalment, el govern no ha demanat que també facin aquest pas les regions sanitàries de Barcelona i Lleida. Podria demanar-ho, però serà a mitjans de la setmana vinent.
I l'Alt Pirineu i Aran, una de les regions que ja són en fase 3, han rebut avui visitants estrangers, els primers andorrans.
Mentrestant, catalans i aragonesos no podran visitar Andorra fins que no s'aixequi l'estat d'alarma. El govern espanyol manté que no obrirà cap més frontera fins a l'1 de juliol, tot i la pressió de la Comissió Europea.
Pimec alerta que un 45% de les empreses que s'han acollit a un ERTO es replantegen ara a ajustar plantilles.
És el que diu una enquesta que ha fet la patronal i on també es recull que un 70% de les empreses amb ERTOs tenen treballadors que encara no han cobrat tot el que els pertocava.
Continuem i ho fem parlant dels equipaments municipals de la demarcació de Barcelona, que estaran oberts i a ple rendiment la setmana del 22 al 29 d'aquest mateix mes de juny. Això sempre que no hi hagi cap rebrot de coronavirus, és clar. Aquest és el càlcul que fa la Diputació de Barcelona, que ha elaborat una sèrie de documents per unificar criteris als 311 municipis. Ens l'explica el nostre company Jordi Casino. Jordi, quan vulguis, bon dia.
Bon dia, Anna. L'objectiu amb el que ha estat treballant i encara ho fa la Diputació de Barcelona és el de garantir que totes les instal·lacions esportives municipals, ja siguin gimnasos, piscines o camps de futbol, puguin obrir, això sí, garantint totes les mesures d'higiene, tot plegat per donar la màxima seguretat als usuaris. El diputat d'Esports de la Diputació és David Escudé.
Primer, i el més important, és l'objectiu de concessionaris i d'ajuntaments, que la gent entri amb la preocupació de passar-s'ho bé, no? De gaudir de l'esport, que és el nostre món. I en segon, les entitats, tots els milers de treballadors que comporta, que porta lligat a la gestió d'aquestes instal·lacions, que estiguin tranquils perquè els municipis, els ajuntaments, faran aquest reequilibri corresponent.
Escudé ha anunciat, a més, que segurament al proper plenari del mes de juliol la Diputació aprovarà un paquet econòmic per ajudar els municipis que ho necessitin a adaptar o millorar les seves instal·lacions esportives.
Gràcies, Jordi. Canviem de qüestió. Situem-nos a Canet de Mar, on l'Ajuntament i els responsables dels xiringuitos estan en converses per trobar una fórmula que els permeti obrir aquest estiu. Ràdio Canet, Carlota Tanganelli, bon dia. Com ho tenen?
Bon dia. De les quatre guinguetes que tenen concessió a la platja de Canet de Mar, ja n'hi ha una que ha anunciat que segurament no obrirà. En aquest sentit, la regidora de promoció econòmica, Anna Casas, destaca que el neguit dels guinguetaires ve provocat no tant per la rendibilitat del negoci com pel control de l'aforament i la necessitat d'establir unes mesures de seguretat. Els guinguetaires tenen present com podria ser el control en l'àmbit de la restauració, però tenen més dubtes en la vessant d'oci d'aquests locals.
La motivació del no obrir no és tant la preocupació econòmica de no ser rentables pel que queda temporada, sinó la seva preocupació, i ens preocupa igualment a nosaltres com a Ajuntament, és el control de l'aforament. És a dir, en un espai obert com és una platja, sembla que tothom tingui la llibertat de moviment, però nosaltres sabem que en aquest moment tenim unes mesures de seguretat.
Pel que fa als cànons, Casas aclareix que es cobrarà en funció del servei prestat. Ja hi ha alguna guingueta que ha començat a muntar. S'esperen els propers dies poder anunciar com serà el servei que podran oferir les guinguetes.
Crònica de Ràdio Canet, gràcies, Carlota. I abans de parlar de cultura, volem ocupar-nos de la platja de Sant Adrià de Besòs, que s'ha hagut de tancar per la presència d'aigües fecals. Més detalls des de Ràdio Ciutat de Badalona. Carles Carvajal, bon dia, quan vulguis.
Bon dia. Des d'Airenet lamenten que l'entorn del nucli metropolità afecti molt negativament la qualitat de l'aigua i de la sorra del litoral de Sant Adrià per la seva proximitat a la incineradora Tersa i l'antiga central tèrmica de cicle combinat. Els episodis de pluja provoquen la saturació dels sobreeixidors i l'abocament d'aigües fecals i residuals al riu Besòs i posteriorment també al mar. N'ha parlat el vicepresident de la coordinadora veïnal Airenet, l'Enric Navarro.
M'agradaria és que aquests resultats d'aquestes analítiques que s'haurien de produir no quinzenalment sinó setmanalment i es poguessin consultar no només al web de l'Ajuntament de Sant Adrià, que és el més afectat, sinó a la resta de pàgines web. Per tant, demanem molta més transparència.
En aquest sentit, l'alcalde de Sant Adrià, Joan Callau, ha assegurat que en els propers dies es reuniran amb membres de l'ACA i els representants de l'àrea metropolitana.
Gràcies, Carles. Crònica cultural. Ara sí, comencem parlant de literatura, del Premi Internacional de Novel·la Històrica Barcino, que s'atorga enguany a Eduardo Mendoza.
El guardó l'atorga l'Ajuntament de Barcelona i el jurat ha reconegut Mendoza per la seva dissecció de les grandeses i misèries de la seva ciutat, Barcelona. El guardó, que es lliurarà el 9 de novembre, s'afegeix al llarg palmarès que ja acumula Mendoza, que té el Premi Cervantes, el Planeta, el Nacional i el Kafka.
I més coses. Aquest divendres també parlem de sardanes, de les dificultats que comporta fer sardanes hores d'ara. Tant és així que Olot, l'agrupació sardanista, ha anul·lat totes les activitats que tenia programades. Ens ho expliquen des d'allà d'Olot Televisió. Natàlia Moreno, bon dia, endavant.
Bon dia. El coronavirus ha obligat a posar un punt i a part a totes aquelles entitats que durant l'època de primavera i estiu feien grans actes a l'aire lliure, molt ja tradicionals de l'agenda de qualsevol olotí i olotina. Les mesures de seguretat, però, han fet inviable la seva celebració. Un exemple clar són els actes de cultura popular, com les sardanes, que a banda de no poder controlar l'aforament, tenen l'afegit que és pràcticament impossible mantenir la distància de seguretat amb qui es balla. És per això que l'agrupació sardanista d'Olot ha decidit anul·lar totes les activitats programades els mesos de juliol i agost i mantenir tancat el local social fins a nou avís. Ho explica Ignasi Riera, president de l'agrupació sardanista d'Olot.
Sabem que no anem depenent cada dos per tres si ara podrem fer o no podrem fer. Ho parem tot i a la que podem engegar ens hi posem.
L'evolució de la pandèmia dirà, doncs, si al setembre, amb les festes d'altura, podem tornar a veure entre tenores i flabiols sardanes al firal.
Doncs ho veurem al setembre. De moment, ara i aquí, els esports. Comencem amb futbol. Espanyol i Barça ultimen la preparació dels respectius partits de retorn a la Lliga de Primera Divisió, després de l'aturada pel confinament.
El Barça viatjarà demà a Mallorca per jugar a les 10 de la nit, mentre l'Espanyol jugarà demà a les 2 de la tarda a casa, contra l'Alavés. La competició es va reprendre ahir, recordem-ho, amb el Sevilla 2, Betis 0.
A Primera Femenina, el Barça ha fet oficial aquest matí la renovació de Clàudia Pina fins al 2023.
A més, el Barça ha anunciat que la defensa holandesa Stephanie van der Graaf no continuarà a l'equip la propera temporada. A segona masculina, el Girona juga demà al Camp de les Palmes buscant 3 punts que els permetin continuar somiant en l'ascens a primera.
I a tercera, un cop confirmat que el Municipal de Badalona serà la seu del Playoff Express d'ascens a segona B, ara la incògnita és saber si finalment hi podrà haver públic.
I això dependrà de l'evolució de la pandèmia d'aquí al 18 de juliol, data d'inici de les semifinals del play-off que enfrontaran l'Hospitalet i Sant Andreu per una banda i Europa i Terrassa per l'altra. Xavi Molist és entrenador del Terrassa.
Per l'aficionat, per nosaltres mateixos, al final jugar en un camp que està buit o jugar en un camp que hi hagi gent, i a més de la teva i que vindran a animar i que ens estem jugant moltíssim, doncs al final crec que és un punt a favor, però tampoc se sap realment si es podrà o no es podrà. Però bueno, si hi ha aquesta petita opció i tenim aquesta sort que pugui haver-hi públic, bueno, al camp del Badalona, on hi queden bastanta gent, podria anar-hi, deien un 30%, bueno, doncs al final un 15% nostre i un 15% de l'Europa, doncs bueno, el camp almenys no estaria buit i estaria bé.
També a tercera, el Peralada ha anunciat avui la renovació del porter Gerard Esperó.
I en bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat aquest matí el fitxatge de l'escorta paraguaiana Paola Ferrari. Aquesta jugadora de 35 anys prové del Manfilter i fa uns anys va ser campiona de la Lliga amb el Perfumeries Avenida.
Amb ella, l'Uni Girona disposa ara mateix de 9 jugadores ja confirmades per a la nova plantilla. Escoltem Pere Puig, és director esportiu del club gironí.
Ella el 2003 ja va firmar per Girona, però aquest contracte no es va poder dur a terme perquè va patir una lesió aquell estiu jugant a una altra competició, es va trencar els creuats i no es van poder incorporar. Des de llavors ella sempre havia volgut venir a Girona, nosaltres també sempre parlàvem que teníem aquesta espina clavada i finalment doncs, aquest any ella jugarà a Girona.
També el Cadí La Seu ha anunciat avui una nova incorporació. Es tracta de l'escorta nord-americana de 23 anys, Dani Williams, que fins ara estava jugant a la Lliga Islandesa.
Doncs és l'actualitat esportiva, la crònica esportiva d'aquest divendres. 3 minuts i una mica més i arribarem al punt de les 3. Nosaltres ho deixarem aquí. Tornarem, però ja serà dilluns, puntuals com sempre. Fins aleshores, gràcies per la confiança. Bon cap de setmana i ara sí, molt bona tarda.
Notícies en xarxa, edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
L'ICF, amb el suport de la Generalitat, posem en marxa solucions de finançament per donar suport al teixit econòmic català arran de la crisi de la Covid-19. 1.100 milions d'euros a disposició de treballadors autònoms, pimes i empreses amb l'objectiu de finançar les necessitats de liquiditat derivades de la Covid-19 i assegurar el manteniment de llocs de treball. Compta amb l'ICF per impulsar el teu negoci. Més informació i sol·licituds a icf.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
L'endevinalla de la quincalla. Una producció de Judit Cubeña Guàrdia per a Ràdio L'Escala.
Ja som aquí, els de l'endevinalla de la quincalla. Cada setmana us portem frases fetes, dites i refranys per no perdre cap paraula. El català només ens té a nosaltres. Recordeu de compartir-lo amb tothom.
Avui serà el darrer programa amb els proverbis que comencen amb qui?
No pas. Avui en direm uns quants més i encara en tindrem per un programa. I després ja canviarem, perquè qui tant estira fa dos caps.
Un de negre. Qui l'amor d'altri espera, primer és la seva.
Qui menja sopes, se les pensa totes. I qui tot ho dona a mossèn Pere, després li ha d'anar al darrere.
Qui té mare, gran boca bada. O qui no et conegui, que et compri.
Mira, Quinon, qui dona i pren, va a l'infern.
Sí, però ja saps que qui vol mula sense vici ha d'anar a peu a ofici? I que qui té llengua a Roma va? O que qui fa obres té diners de sobres?
Home, algú en sabia. I tu sabies què? Qui festeja no té fred.
Dona, qui s'encalça no se'n vesteix.
I un altre, qui assegura, dura, a despit de mala aventura.
I com acabava el del darrer programa?
Doncs acabava així. Qui primer hi és, primer hereta.
Doncs vinga, que pensin com acaba aquest altre encara. Qui de les cases dels altres fa cabal, de la seva...
I recordeu que la bona paraula amaneix la taula.
Heu escoltat l'Endevinalla de la Quincalla, amb les veus de Judit Cubeña Guàrdia i Abel Font.
La xarxa de comunicació local.